Bon dia a tothom, són les 9. Diumenge 20 d'agost de 2023, el sol ha sortit fa dues hores justes per Cadaqués a les 7 del matí i avui es pondrà quan faltin 11 minuts per les 9 del vespre, a les 8 i 49 minuts per Alcanar, a les Terres de l'Ebre. Diumenge en què ens llevem després de l'enèsima nit de l'any de mal dormir. I avui no només a la costa, i és que les mínimes tropicals, per sobre dels 20 graus, s'han estès també a diversos punts de l'interior del país. Això, però, només és l'avançada del que ens espera durant tot el dia d'avui. Molts municipis del país s'acostaran o fins i tot podran superar els 40 graus, sobretot a comarques de Ponent. Ahir, de fet, ja van assolir aquesta xifra a Seròs, al Segrià. Ara ve el plat fort d'aquesta onada de calor, arribarà demà dilluns i s'allargarà fins al dimecres. Molt pendents, per tant, avui del temps a Catalunya i també a les Illes Canàries, a Tenerife, on continua cremant descontrolat l'incendi que ja ha calcinat gairebé 8.500 hectàrees. Veurem l'última actualització d'aquest matí quina és i que ha obligat a evacuar també més de 12.000 persones. De seguida hi connectem amb el nostre enviat especial, Adrià de las Heras, que ja es troba a la zona afectada per les flames. El foc de l'illa de les Canàries és un més d'aquests incendis anomenats de sisena generació i que cada cop preocupen més els experts. Austràlia, Califòrnia, Grècia, Itàlia, Portugal, Hawaii, el Canadà i ara Tenerife. Uns incendis cada cop més violents, més salvatges, que es propaguen amb una rapidesa mai vista fins ara i que desborden qualsevol capacitat d'extinció dels bombers. Tot plegat, a més, impulsat, incentivat pels efectes del canvi climàtic. Algunes de les imatges que ens arriben de Tenerife i també d'altres incendis recents, com els de Hawaii o el Canadà, cada vegada ens recorden més algunes escenes de pel·lícules i sèries. Escenes de productes audiovisuals que en el seu moment tenien un esperit distòpic i apocalíptic, però que en alguns casos, malauradament, cada cop són més pròpies de documentals que no pas d'un producte de ficció. Que, per cert, té un punt paradoxal i fins i tot podríem dir sarcàstic, que en el cas dels incendis fem servir exactament el mateix llenguatge que quan parlem dels mòbils. Mentre en els telèfons intel·ligents ara estem ja consolidant la cinquena generació, el 5G, ja hi ha qui avisa de l'arribada de la sisena generació, el 6G, que ha de revolucionar, diuen, encara més aquest sector. Doncs el mateix passa, en certa manera, en el cas dels incendis, amb la diferència que aquí, com més avançada i més elevada és aquesta generació, més ens complica les coses als humans. I és especialment paradoxal també que sigui en aquest context d'incendis cada vegada més devastadors, de temperatures extremes i sequeres, que el negacionisme climàtic guanyi força fins al punt d'entrar a les institucions. Sense anar més lluny, al País Valencià, on Vox ha fet amb la Conselleria d'Interior, en principi, l'encarregada d'afrontar els possibles incendis i coordinar el cos de bombers pel que fa a la prevenció. O també Extremadura, on l'ultradreta lidera la Conselleria de Gestió Forestal i Món Rural, clau aquesta sí, en la prevenció d'incendis. I també a l'Aragó, on el partit ha forçat l'eliminació de la Direcció General de Canvi Climàtic. Potser cal que entre tots comencem a afrontar de cara a l'emergència climàtica i combatre aquest negacionisme i que comencem a pensar d'una manera més conscient i responsable en les futures generacions, en les nostres, les humanes, que són les que ens haurien d'importar de veritat. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
Good girls gone. I a aquesta hora del matí la Marina Arbós és a la sala de màquines dels serveis informatius. De seguida repassem de què hem d'estar pendents pel que fa a l'actualitat general, però abans, d'aquí a 3 hores, Espanya i Anglaterra s'enfronten a la final del Mundial Femení de Sydney amb 5 jugadores catalanes i 11 blaugranes. Pau García.
A l'equip espanyol totes les jugadores estan disponibles, mentre que a l'anglès la novetat és el retorn de Lauren James, una de les seves millors futbolistes. El partit arrencarà a les 12 i el podeu seguir íntegrament per RAC1 des d'un quart d'hora abans. Fora del Mundial, Barça i Girona disputaran els partits corresponents a la segona jornada de Lliga aquesta tarda. Els blaugranes s'estrenaran a l'Estadi Olímpic de Montjuïc contra el Cádiz a 8:15 i els gironins rebran el Getafe en el primer partit de la temporada a Montilivi a 6:15. Tots dos partits els podreu seguir en directe per RAC1.
I pel que fa a la resta de la informació, pendents de l'incendi que crema sense control a Tenerife, les flames ja han calcinat gairebé 8.400 hectàrees en un perímetre de 74 quilòmetres. El foc afecta 11 municipis, que són un terç dels que hi ha a l'illa. Els serveis d'emergència han evacuat 12.000 persones i alerten que les condicions meteorològiques fan molt complicades les tasques d'extinció.
Avui la primera onada de calor que afecta Catalunya entra de ple a tot el país. Fins ara havíem viscut 4 calorades en pics, alguns d'ells amb temperatura rècord, però ara la calor serà molt intensa i també persistent. Durant uns dies almenys s'allargarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
I en plenes negociacions per la investidura, demà Carles Puigdemont viatjarà a la Catalunya Nord, a territori francès, per participar en una activitat a la Universitat Catalana d'Estiu. És la primera vegada que l'expresident surt de Bèlgica des que la justícia europea li va retirar la immunitat. Ara mateix Puigdemont no té cap euroordre activa per part de la justícia espanyola, però Pablo Llarena podria canviar d'opinió en qualsevol moment.
L'Equador celebra avui eleccions presidencials i legislatives anticipades. La campanya electoral ha estat marcada per l'assassinat del candidat presidencial Fernando Villavicencio i per la violència i els tirotejos als carrers. Per tot plegat, avui s'ha reforçat la seguretat als col·legis electorals, que obren d'aquí a menys de 6 hores. Una altra de les peculiaritats d'aquestes eleccions és que tot el vot exterior serà telemàtic.
I avui el Mago Pop estrena el seu show de màgia a Broadway. És el primer espectacle català que aconsegueix arribar als escenaris de Nova York. Ho fa després del gran èxit que ha aconseguit a Barcelona i d'haver-se fet un lloc a Netflix. Antonio Díaz oferirà espectacles en aquest teatre històric fins al 27 d'agost.
Aló, avui les màximes es mouran entre els 34 i 39 graus a l'interior, però atenció perquè podran arribar fins a 40 o 41 a Ponent. A la costa per sota, però amb molta xafogor, un temps tranquil i només amb alguns ruixats de tarda al Pirineu i al Prepirineu de Lleida.
I què farem avui en aquesta versió reduïda del Via Lliure, Josep Moragues?
Farem tertúlia amb Eva Comas Arnau, Pau Vila i Nacho Corredor. Volíem dir Eva Comas Arnal. Coneixerem l'última hora de l'incendi a Tenerife i ho farem amb la cap de Protecció Civil i Atenció d'Emergències del Govern de Canàries, Montserrat Román. En temps de tertúlia també parlarem de les eleccions a l'Equador i ho farem amb el politòleg i analista de política llatinoamericana Silvio Falcón. A partir d'un quart d'onze, tertúlia esportiva amb Andrea Ginés i Gemma Soler. També tindrem a l'entrenador d'atletisme de la jugadora Salma Parayuelo. Félix Laguna és l'entrenador d'aquesta jugadora i quan falti un quart d'hora per les 12 començarà la transmissió de la final del Mundial a la sintonia de RAC1.
Passen gairebé 8 minuts de les 9 del matí. I ara ho dèiem, el futbol femení viu avui una nova jornada històrica. De seguida anem en directe cap a l'incendi a l'illa de Tenerife, que continua totalment descontrolat. També parlem de l'episodi d'onada de calor que avui s'estén per tota Catalunya, del primer partit del Barça que jugarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc o de l'expectació que hi ha pel viatge de Carles Puigdemont demà a la Catalunya Nord. Però abans, ara mateix, pràcticament totes les mirades estan posades a Austràlia, a Sydney, i concretament a l'Stadium Austràlia, on d'aquí menys de 3 hores, a les 12 del migdia, hi començarà la final del Mundial Femení de Futbol, una final en què hi haurà 5 jugadores catalanes i 11 integrants del Barça, de l'equip campió d'Europa a la Champions de l'any passat i que està fent història i que està sent en clau en l'impuls de l'esport protagonitzat per dones. Com en el cas del Barça, aquest Mundial s'està convertint també en tot un èxit sense precedents, amb rècords d'audiència, d'assistència als estadis i fins i tot amb rècords pel que fa a la recompensa econòmica que s'emporten les jugadores que en surtin campiones, gairebé 4 vegades més que el Mundial d'ara fa 4 anys a França. Més enllà de l'apartat social, podríem dir, però, la final d'aquest Mundial d'aquest migdia també es presenta apassionant des del punt de vista esportiu. S'hi enfrontaran dues de les seleccions més potents del moment, Espanya i Anglaterra. Dues seleccions que han tingut recorreguts diferents al llarg d'aquesta competició. Per una banda, hi ha Espanya, un equip que ha passat de no classificar-se mai d'uns quarts de final en cap mundial, que ha jugat en aquests casos en anteriors mundials, a disputar-ne la final. Un equip que, a més, ha fet un mundial totalment ascendent, de menys a més, amb un debut discret, un joc ensopit i una derrota per 4-0 contra el Japó a la fase de grups. Va anar començant el torneig d'aquesta selecció que a poc va anar millorant amb l'aparició de la millor Aitana, la golejadora contra Suïssa als vuitens de final, el joc de toc que ha anat aixecant el públic de la cadira i els gols in extremis que guanyen partits fins a arribar a la final. Anem, per tant, ara cap a Sydney per veure quin és l'ambient previ a aquesta gran final que s'hi respira a aquesta hora. Connectem amb l'enviat especial de RAC1, Aleix Graell. Bon dia, Aleix.
Hola, bon dia. Doncs aquí a l'estadi ja hi comença a haver-hi alguns...
Sembla que hem perdut aquesta connexió amb l'Aleix en directe des de l'Estàdium Austràlia a Sydney. Mirarem de recuperar de seguida que puguem aquesta connexió. Però, com dèiem, aquests gols in extremis que han sigut una de les claus, una de les tòniques d'aquest recorregut de la selecció espanyola en aquest Mundial, i un dels noms propis en aquest sentit és el de Salma Parayuelo. La futbolista de 19 anys ha estat clau en molts partits sortint des de la banqueta i, de fet, va marcar el primer gol contra Suècia per acostar l'equip una mica més a la final. Avui Salma Parayuelo, la jugadora del Barça, fa una entrevista al País. L'aragonesa diu que vol guanyar la final peti qui peti, afirma que va dedicar el gol que va marcar a Suècia assenyalant el cel pel seu germà mort, i també ha dit que no li importa ser suplent o titular, que el que vol és guanyar i prou. En clau purament esportiva, FIBA afirma que la seva millor arma i allò que la fa diferencial és la seva velocitat, però alhora és conscient que el futbol no tot és córrer i per això sap que encara té molt a millorar. Ahir també va passar pel Tu diràs de RAC1 un altre futbolista del Barça que està en aquesta selecció. En aquest cas es tracta de Maria Pérez, que és una de les perles del planter del Barça i que va dir que, malgrat els nervis hi són, cal que l'equip s'ho prengui com un partit més.
Ho hem de portar d'una forma tranquil·la, també. Al final no hem de fer tampoc un món, jo crec. És un partit més, és veritat que els nervis òbviament estaran, però ens ho hem de prendre com un partit més. És una final, però bueno, amb tranquil·litat i amb la seguretat de que podem guanyar.
I és normal que entrin els nervis, sobretot tenint en compte l'escenari, una final, però també el rival. I és que Anglaterra és una de les millors seleccions del món. Anglaterra és la vigent campiona d'Europa i, de fet, per aconseguir aquesta fita, va eliminar Espanya l'any passat en aquest europeu, als quarts de final, en una derrota de la selecció espanyola per 2-1. Es tracta d'una selecció anglesa amb jugadores molt físiques que es despleguen molt bé el contraatac i amb davanteres que desaprofiten poques oportunitats, com ara Alexia Russo, també amb jugadores joves i molt talentoses com Lauren James o la blaugrana Keira Walsh, a una selecció que arriba a la final invicta i havent empatat només un sol partit. Per tant, dues seleccions amb jugadores joves però també veteranes experimentades en grans cites com aquesta o com les finals de Champions i les eliminatòries europees de clubs. Això malgrat que els dos equips arriben a la cita amb la pressió de ser el primer cop que arriben a una final del Mundial. Una final de la qual avui n'està molt pendent tota la premsa. Els diaris esportius se'n fan ressò. Comencem per Mundo Deportivo, que diu que ja són les jugadores d'Espanya una llegenda. L'Esport afirma que avui les jugadores tenen una cita amb la història. El diari Marca tira d'èpica i diu que és la final de les seves vides. La Vanguardia també destaca que el Mundial és el somni de totes i que aquest partit marcarà les futures generacions. Qui ha parlat per La Vanguardia és Xavi Hernández. L'entrenador del Barça ha tret pit d'aquesta selecció, diu que han superat moltes barreres, però que encara queda molta feina per fer. Destaca també el paper d'Olga Carmona, la lateral esquerra, jugadora del Madrid, també de Jennifer Hermoso, Alexia Putellas o Irene Paredes. I precisament sobre Irene Paredes en parla avui El Mundo, la jugadora catalana i central del Barça, volem dir la jugadora basca que juga al Barça, va ser una de les assenyalades durant la revolta a la selecció que hi va haver fa uns mesos i que li va treure el braçalet de capitana. L'article diu que ara és la líder de l'equip, tot i que no porti aquest braçal. L'editorial del periódico també ja dona per campiones a les jugadores, no només per l'èxit esportiu, sinó per haver superat l'estigma de jugar a futbol sent noies, un estigma que cada cop, a més, està doncs menys present. Qui també destaca el treball col·lectiu de les jugadores avui a la premsa és Ramon Bes, al País, El periodista destaca i posa sobre la taula l'innegable segell culer que té aquesta selecció, on el nucli dur és les jugadores del Barça. També les compara amb l'equip de waterpolo de l'any de Barcelona 92 i destaca que tenen en comú aquest mestissatge que va tenir l'esport espanyol a les Olimpíades. Finalment, també al País, David Villa relata com van ser els moments previs a la final. Villa, que en aquest cas va jugar a la selecció espanyola l'any 2010 a Sud-àfrica, Villa recorda els nervis, el nus a l'estómac, la falta de gana i l'insomni. Una situació semblant als que deuen estar vivint les jugadores, creu, i Villa també destaca que Vicente del Bosque, que era entrenador en aquella final, va treure ferro a l'assumpte i que els va dir que simplement era un partit de futbol i que era important gaudir. El partit, com dèiem, començarà a les 12 del migdia i per tot això, avui acabarem el Via Lliure a 3:15 del migdia per donar relleu a la transmissió íntegra del partit que en faran la Laia Coll com a narradora i també el Xavi Puig, el Jaume Molló, el Jar Ballera, la Marina Garrido i també amb connexions amb l'Aleix Graell des d'Austràlia. Per cert que ahir es va jugar el partit del tercer i quart lloc, el bronze d'aquest Mundial, el bronze se'l va endur Suècia, que integra també la blaugrana Fridolina Rolfo, que a més va ser una de les golejadores i que va superar Austràlia per 2-0. I a tot això també ho dèiem, l'incendi de Tenerife continua cremant sense control. Ja ha arrasat 8.400 hectàrees dins un perímetre de 74 quilòmetres. El foc ja afecta 11 municipis, un terç dels que hi ha a tota la illa, i a més ja ha obligat a evacuar unes 12.000 persones de diverses poblacions del centre i del nord de l'illa. Des de que va començar l'incendi fa 5 dies, els mitjans aeris no han parat de treballar, han fet més de 1.700 descàrregues amb un total de 2 milions i mig de litres d'aigua. Tot i així, els equips d'emergència avisaven que el foc continua fora de la capacitat d'extinció i el president de les Canàries, Fernando Clavijo, remarca l'agressivitat de les flames.
Un incendio en el que las circunstancias son absolutamente excepcionales, un incendio hambriento que realmente no lo definían y con unos comportamientos pues bastante inusuales en las que las circunstancias climatológicas pues además lo acentúan.
Tot i la virulència de l'incendi, que en diverses ocasions ha arribat molt a prop de zones habitades, de moment no hi ha hagut cap ferit ni tampoc danys en edificis. Això sí, com dèiem, la xifra de desallotjats continua creixent i ara són 12.000 les persones, tot i que inicialment ahir es va parlar que s'havia desallotjat 26.000 persones. Aquesta xifra, però, aquesta confusió, corresponia al cens de la zona desallotjada. Finalment, però, un cop els serveis d'emergència van desallotjar totes les persones, van veure que, efectivament, les persones que havien hagut de marxar de casa que eren en aquesta zona, eren aquestes 12.000. Unes 700 han dormit en albergs i també en espais habilitats. Aquesta nit, tot i les condicions meteorològiques han continuat fent la guitza, els bombers han pogut continuar treballant segons el que tenien previst. Ara ja s'ha fet de dia a les Canàries i els mitjans aeris han pogut tornar a treballar. Ho fan amb més mitjans, amb 22 avions i helicòpters, per intentar evitar que el foc avanci encara més. Coneixem quina és l'última hora que hi ha aquí a Tenerife amb l'enviat especial de RAC1 a la illa de les Canàries des d'Arafo, i tenim l'Adrià de las Heras. Adrià, bon dia.
El govern canari explica que la nit ha sigut bona pels bombers, que han complert amb els objectius que s'havien marcat. El flanc sud, que és el que està més perimetrat, han remullat els punts calents, i el flanc nord, que és el que més preocupa i on el foc crema amb més violència, han contingut les flames. Aquesta nit hi han treballat 350 efectius de bombers. Tots són conscients que és difícil de controlar aquest incendi, que en algunes parts crema en zones de difícil accés. Per això, el responsable d'emergències i conseller de política territorial, Manuel Miranda, va explicar ahir que la seva prioritat és protegir la gent.
El objetivo primordial en este momento son las personas, tanto las personas que pueden ser afectadas por el mismo, por la proximidad de sus viviendas, como por aquellas personas que están en estos momentos luchando contra el fuego, un fuego peligroso y que puede ocasionar alguna desgracia si no hay una toma de precauciones.
A Arafo la nit ha sigut tranquil·la. Els veïns han pogut veure com les flames es van allunyant a poc de les seves cases. De totes maneres, el foc ha deixat tot el seu paisatge cremat. De fet, els carrers d'Arafo estan tots guarnits. Ara haurien d'estar celebrant les seves festes patronals, però el foc ha obligat a suspendre-les. Malgrat l'optimisme que explicàvem d'aquesta nit, les autoritats són conscients que no poden abaixar la guàrdia. L'incendi continua viu, fora de control, igual de violent. Per això avui continuaran treballant amb un desplegament similar al d'ahir. Sumaran 3 reforços i treballaran amb 22 mitjans aeris, però només si el vent del nord de l'illa ho permet.
Gràcies, doncs, Adrià. Anirem connectant amb tu al llarg d'aquest Via Lliure amb qualsevol novetat que tinguis, també quan es faci aquesta nova atenció per part dels serveis d'emergència a les autoritats de les Illes Canàries per actualitzar les xifres d'evacuats en cas que n'hi hagi i també les de superfície afectada. Gràcies i, com dic, tornem amb tu després, Adrià.
Perfecte.
Com dèiem, avui és el cinquè dia d'incendi descontrolat a Tenerife i durant tots aquests dies els bombers han hagut de treballar amb condicions meteorològiques que els ho han posat molt difícil. Avui, però, sembla que hi podria haver un bri d'esperança. Gori Massip, bon dia.
Bon dia.
Quines seran les condicions que hi haurà avui aquí a la illa de Tenerife?
Doncs unes condicions no extremadament dolentes, però tampoc gaire bones, perquè a aquesta hora del matí la temperatura és molt alta i aquesta, a la zona d'incendi, al volta dels 27-28 graus, amb una màxima prevista al migdia de 33. La humitat és força baixa, al voltant del 40%, però tot i així el vent bufa feble i en aquest sentit bones notícies perquè no s'ha d'enfortir al llarg de la jornada d'avui. A la tarda podria arribar a ploure, però ho farà de nou amb poques ganes, com la nit passada, o a tot estirar amb algun xàfec de caràcter molt local que si fa diana l'incendi seran doncs, d'ajuda, però no s'espera cap gran ploguda.
Doncs a veure si almenys aquesta mica de pluja ajuda a apaivagar una mica les flames. Tot això a Tenerife, gràcies a Gori, de seguida tornem amb tu. Però al Canadà també continuen cremant sense control els més de 1.000 incendis forestals que hi ha actius ara mateix. Des de que van començar el foc ha cremat ja més de 137.000 quilòmetres quadrats de terreny, o el que ve a ser el mateix, 4 vegades la superfície de Catalunya. A més, les flames ja han obligat a desallotjar correcuita 30.000 persones a la província de Colúmbia Britànica, a l'oest del país. Ho explicava ahir el primer ministre d'aquesta zona, David Eby.
En les últimes 24 hores la situació ha evolucionat i s'ha deteriorat força de pressa. Només a l'última hora hem passat de 4.500 cases desallotjades a unes 15.000. Són famílies que hem evacuat a tota la província.
A part de les 30.000 persones evacuades, n'hi ha 35.000 més en alerta a les que a qualsevol moment podrien ordenar també que marxin de casa. Això ha obligat a les autoritats a prohibir el turisme a les zones més afectades pel foc i alliberar també places d'hotel i poder acollir els evacuats i els bombers que hi treballen. Aquests del Canadà i també els de Tenerife són incendis dels anomenats, ho dèiem a la portada, de sisena generació. Els bombers avisen que a Catalunya també en podrien tenir en qualsevol moment. Alerten que al territori hi ha grans extensions de vegetació morta per la sequera, que encara són més vulnerables en contextos d'onades de calor com la que tenim ara mateix a Aurora Rodríguez.
Aquests incendis són capaços de modificar la meteorologia de l'entorn, són imprevisibles i, per tant, és molt difícil d'extingir-los. El sotsinspector del grup de recolzament d'actuacions forestals, Aniol Ferragut, explica a Tarracú que Catalunya té les condicions necessàries perquè aparegui un fenomen com aquest.
A Catalunya les condicions hi són, no els hem viscut, però sí que s'han viscut. A països de l'entorn tenim unes masses que la sequera estructural aquesta que acumulem dels últims 2-3 anys ens estan deixant molt territori amb vegetació morta i realment patim i té aquesta capacitat de generar aquests incendis de sisena generació.
I assegura que ara els bombers tenen més coneixement de com actuar en incendis de sisena generació, però apunta que el país no està preparat per tenir-ne un i explica que s'hauria de fer un canvi d'estratègia a l'hora d'extingir-los.
Fins ara anem a buscar l'incendi i ara amb aquestes situacions i amb l'estat que tenim els boscos hem d'assumir doncs, que no tenim capacitat d'apagar aquests incendis i el que hem de fer és anar a buscar aquelles zones on li podem fer una mica de mal, esperar-lo ja i fer més estratègies de confinament. La zona on no es pot, doncs, assumir que cremarà més superfície.
Algunes de les zones més properes a patir aquesta mena d'incendis són les zones del Prepirineu i els massissos del litoral i el prelitoral, perquè és on hi ha més extensió de vegetació seca o morta. El sotsinspector també ha remarcat que una manera de frenar aquests incendis és invertir en el sector primari, perquè les pastures i els camps fan de tallafocs.
Avui a casa nostra el risc d'incendi augmenta encara una mica més. El Pla Alfa està activat en fase 2 per perill alt o molt alt d'incendi a 32 comarques, que són 8 més que ahir. Això inclou les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, el Penedès, el Garraf i també l'Empordà, entre d'altres. De fet, ahir ja hi va haver alguns petits incendis forestals que van fer saltar algunes alarmes, tot i que es van quedar per sort només en ensurts. Van ser les comarques del Baix Empordà i també la Selva, coincidint amb les hores de més calor.
El primer va ser a Sant Feliu de Guíxols i va començar sobre la 1 del migdia. El foc va cremar sota bosc a la vora d'un camp de conreu i van treballar una quinzena de dotacions terrestres i 3 helicòpters. Els bombers el van aconseguir controlar al cap d'unes hores. L'altre incendi també es va poder extingir ràpidament. Va ser un foc de vegetació forestal anglès a tocar del Canal de les Indústries. En aquest cas va cremar una zona de canyes i van treballar 8 dotacions terrestres i 2 helicòpters dels bombers.
El mapa del risc d'incendi que respon, com dèiem, a les altes temperatures. Avui, tot Catalunya entra de ple en la primera onada de calor de l'estiu. Fins ara, aquest estiu havien viscut 4 calorades amb pics de calor, alguns d'ells amb temperatures a rècord a diferents punts del país. Ara, però, la calor no només serà intensa, sinó que, a més, serà persistent durant uns quants dies gori.
Doncs sí, ens anem endinsant en aquesta onada de calor i avui la temperatura pujarà arreu, en menor o major mesura, però els termòmetres tiraran amunt i, de fet, ens morem entre els 34 i els 39 graus al migdia en la majoria de casos a l'interior. Però atenció, perquè a Ponent més poblacions podran acostar-se o superar lleugerament els 40 graus, tal com va passar ahir a Seròs. A la costa, uns termòmetres que es quedaran per sota, al voltant de 30-31, però amb una sensació de xafogó molt notable.
Això avui i els propers dies, aquesta calorada que ha de seguir, Gori?
Doncs sí, el plat fort sembla que serà entre demà i dimecres, possiblement també acabi allargant-se dijous, amb temperatures que podrien arribar fins als 42 graus al Pla de Lleida, a l'interior de la Vall de l'Ebre, sense descartar algun 43 local. Divendres sí que ja sembla que podrem donar per finalitzat aquest episodi, amb una baixada contundent de la temperatura i amb xàfecs i tempestes que es podrien estendre també fora del Pirineu.
Va, doncs esperem aquestes tempestes de cara a divendres. Merci, Gori.
Que vagi bé.
També tornes després per ampliar-nos la informació. Aquesta calor extrema també té conseqüències al Mediterrani, on la temperatura de l'aigua puja fins a xifres insòlites. Aquesta setmana a Barcelona la temperatura de l'aigua ha superat els 27 graus i mig. És la més alta dels últims 15 anys en aquesta època de l'any. Els experts avisen que els oceans estan vivint autèntics incendis marins i que l'única manera de frenar-los és reduir emissions de CO2 pel Prats.
Els mars i els oceans absorbeixen més del 90% de la calor que s'acumula a l'atmosfera. Això és bo pels humans, però amb l'escalfament global és molt negatiu pels ecosistemes marins. Ho ha explicat a RAC1 l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Joaquim Garrabou.
Les espècies que estan vivint en els fons marins no poden resistir aquestes temperatures i s'acaben morint. Tenim fenòmens de mortalitat massiva que afecten a múltiples espècies sobre milers de quilòmetres de costa. I això té conseqüències. Estem perdent un autèntic patrimoni natural.
I el president del grup ecologista JAPEC, Xavier Jiménez, afegeix que això està fent que cada cop arribin més espècies invasores.
Ens estem trobant cada vegada amb més espècies pròpies a mars tropicals que troben el seu hàbitat idoni al mar Mediterrani, arriben, s'adapten, comencen a prosperar i el que fan és impactar sobre les espècies que tenim.
Aquesta setmana també s'ha batut el rècord absolut al Mediterrani. Ha estat a Cabo de Gata, Almeria, la temperatura de l'aigua s'ha enfilat per sobre els 28 graus.
Falten 3 minuts per 9:45 del matí. Del matí, tornem un moment cap a Austràlia, cap a l'Australia Stadium, on hi teníem amb l'Aleix Graells, que abans no hem pogut parlar amb ell, però perquè tenim una notícia d'última hora vinculada amb aquesta final, que a partir de les 12 del migdia enfrontarà la selecció espanyola i Anglaterra, i és que ja tenim 11 de la selecció espanyola i amb alguna novetat. Aleix, bon dia.
Bon dia, doncs sí, 11 que ja ens ha arribat als periodistes. Jugarem amb... Què collons passa?
Sembla que tenim problemes amb l'Aleix, amb aquestes connexions. Com ho dèiem, intentem repassar nosaltres aquest 11, i és que la novetat que comentàvem és la titularitat de Salma Parayuelo, la jugadora del Barça. Abans en parlàvem, que ha estat clau en els partits de quarts i de semifinals, amb gols en moments decisius, a la pròrroga i també als últims minuts del partit. I, a més, Salma Parayuelo, amb 19 anys, que deixa la banqueta a Alexia Putellas, que és veritat que va ser titular a les semifinals, va fer però un partit bastant discret i que, de fet, va ser substituïda a la segona part del partit. Doncs Alexia, que torna a la banqueta i ha jugat diversos partits des de la banqueta en aquest Mundial, encara recuperant-se de la seva lesió. I, per tant, l'11 d'Espanya en aquesta final serà el format per Cata Coll a la porteria, portera del Barça, Ona Batlle, també fitxatge de l'equip blaugrana, Irene Paredes i Laia Codina, i Olga Carmona, que repeteix al lateral a l'esquerra també després de ser titular en aquestes semifinals. Al centre del camp hi haurà Tere Abelleria, Aitana i Jenny Hermoso, mentre que en punta jugaran, com dèiem, Alba Redondo, Mariona Caldentey i Salma Parellaló. Aquesta, per tant, és l'última hora que ens arriba des d'Austràlia, des d'aquesta final del Mundial. Més enllà d'aquesta final del Mundial, que, com dèiem, començarà a les 12, avui el Via Lliure l'acabarem a 3:15 del migdia per donar pas a la transmissió que l'equip d'Esports de RAC1 farà íntegra d'aquesta final. Aquest cap de setmana també es disputa la jornada de Lliga, la segona, i avui es juguen els dos catalans de primera divisió. El Barça buscarà la primera victòria de la temporada a la Lliga després d'empatar sense gols fa una setmana al camp del Getafe i amb la pressió més de saber que el Madrid ahir va tornar a guanyar. El Barça jugarà, com dèiem, a 7:45 del vespre i l'equip de Xavi rep el Cádiz en el primer partit oficial a Montjuïc, Pau García.
Sí, una de les incògnites és saber com suplirà el tècnic la baixa per sanció de Rafinha, si es quedarà amb Ferran Torres o si apostarà pel jove Lamin Yamal. A més del brasiler, tampoc podran jugar els lesionats Araujo ni Íñigo Martínez, així com Marcos Alonso i Iñaki Peña, que continuen a l'espera que generi fair play financer perquè puguin ser inscrits. Xavi complirà avui el primer partit de sanció per la vermella que va veure Getafe i seguirà el partit des d'una cabina del Camp Nou. Això vol dir que Óscar Hernández i Sergio Alegre seran els encarregats de dirigir des de la gespa. L'entrenador blaugrana, que ha demanat a l'afició que doni suport en aquesta temporada típica, espera que avui ja es vegi una millor versió dels seus jugadors.
Hem entrenat amb bona intensitat, bon ritme, hem ajustat coses, hem preparat d'altres en defensa i en atac per sorprendre el Cádiz i bé, demà tenim un rival rocós també. És un equip ben preparat i ben treballat. Demà tindrem dificultats, però bé, esperem doncs, que juguem a casa, donar la millor versió que hem donat a Getafe, jugar millor futbol i atacar de la millor manera possible per guanyar el partit.
El Cádiz, que ve de guanyar la jornada inaugural contra l'Alavés, té les baixes d'Escalante per sanció i de Xust, Sergi Guardiola, Brian Ocampo i Jorge Meré per lesió. Sergio González, que espera que la novetat de Montjuïc jugui a favor seu, ha completat la convocatòria amb De La Rosa, Bastida i Lucas del filial. S'hi haurà el partit l'àrbitre Muñiz Ruiz i al VAR hi haurà Pulido Santana.
Pel que fa a la mobilitat, avui important també en aquest primer partit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. L'estadi obrirà les portes a les 6 de la tarda i la recomanació és assistir-hi a pau amb temps al camp i fer-ho a peu, en bicicleta o en transport públic.
Sí, hi haurà també autobusos llançadora des de Plaça Espanya i des del costat de pàrquing del Fira de l'Hospitalet. Des de 4:45 de la tarda, 3 hores abans del partit, l'accés a l'estadi amb vehicle estarà restringit. Aquesta temporada, els socis que tenen passi de temporada han de confirmar l'assistència 6 dies abans del partit i no cal imprimir l'entrada, és vàlida en format digital. Hi haurà controls a l'accés i es pot requerir el DNI o un document identificatiu. La previsió és que avui es superin els 35.000 espectadors que hi va haver el dia del trofeu Joan Gamper. El Barça Cádiz el podreu seguir en directe des de RAC1 amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC1.
I mitja hora abans que comenci aquest partit arrencarà també el Girona Getafe a Montilivi. Serà el debut dels gironins com a locals en aquesta lliga.
Sí, s'espera una molt bona entrada perquè el Girona no juga un partit oficial a Montilivi des del 28 de maig, quan va perdre contra el Betis. Els jugadors disponibles són els mateixos que el primer partit de Lliga perquè no hi ha hagut fitxatges ni cap lesionat està totalment recuperat. Per enfrontar-se al Getafe, Mitchell demana agressivitat als seus jugadors.
No és fàcil fer-los ocasions de gol. Per això necessito ser molt, molt vertical i ser un equip que sigui molt agressiu en la pilota. I en nostra casa, en la nostra afició, necessito ese punt d'agressivitat, d'intensitat.
Per la seva banda, José Bordalás no va voler aprofundir gaire en la polèmica amb Xavi després del Getafe-Barça del cap de setmana passat. El Girona-Getafe començarà a les 7 a Montilivi i el podreu seguir dins del Barça juga a RAC1 i l'arbitrarà l'andalús Figueroa Vázquez. Avui, a banda dels duels de Barça i Girona, també hi haurà el Betis Atlètic de Madrid a 9:45 de la nit i amb la incògnita de si el Xolo donarà minuts a Joao Félix, que es va passar tot el partit anterior a la banqueta.
Tot plegat, com dèiem, després que ahir el Madrid tornés a guanyar en una victòria capitanejada per Jude Bellingham, que va fer un doblet.
Els blancs es van imposar per 1-3 al camp de l'Almeria en la segona jornada de Lliga. Els de Vicente Moreno es van avançar ben aviat mitjançant Sergio Arribas i Jude Bellingham va restablir l'empat al cap de poc i va avançar el seu equip a l'hora de partit. Tres gols en dos partits de l'ex del Dortmund a les acaballes. Vinícius va sentenciar el duel amb assistència de l'autor de les dues dianes anteriors. Després, en roda de premsa, el tècnic Carlo Ancelotti va parlar de l'inici fulgurant de l'etapa de Bellingham a Madrid.
Creo a la madurez del jugador que tiene, a la personalidad que tiene. También creo que lo ha ayudado el hecho que ha estado en Alemania para 3 años, creo. Esto... y por esto son, creo, los motivos, porque se está adaptando muy bien.
El Real Madrid encapçala momentàniament la taula de primera divisió després de 2 victòries en 2 partits. Ahir també es va jugar el Real Societat 1 Celta 1 amb un gol d'Àlex Blaugrana a Mingueza al minut 94 pels gallecs i l'Osasuna 0 Athletic Club 2.
I a la segona divisió l'Espanyol va debutar amb victòria en el primer partit de la temporada a l'RCD Stadium.
Els blanquiblaus van superar el Racing de Santander per 2-0 en un partit que es va celebrar a porta tancada després dels incidents del darrer derbi a Cornellà. Pere Milla va debutar amb l'Espanyol i va ser un dels futbolistes més destacats amb gol i assistència. Després del partit, el tècnic Luis García va destacar les qualitats del nou davanter blanquiblau.
Es un futbolista con gran experiencia, con mucha ilusión, con ganas de estar aquí, que eso es a estas alturas fundamental por todo lo que hemos vivido y esperemos que dejemos de vivir, pronto, porque se cierre ya el mercado y ya todos nos asentemos aquí. Y es un futbolista que nos aporta mucha versatilidad, puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, puede jugar en punta, tiene gol, tiene último pase, tiene esfuerzo y sacrificio para defender y transmite mucha energía positiva.
Un altre davanter, Braithwaite, va ser l'autor del segon gol a la segona part. El seu futur continua sent una incògnita, però de moment no hi ha cap novetat al respecte.
Per cert que avui La Vanguardia entrevista Pep Guardiola i ho fa parlant de Johan Cruyff, aprofitant que aquesta setmana fa 50 anys de l'arribada de l'holandès al Barça.
Afirma que no recorda ningú amb el carisma de Johan i que es passejava com un déu pel Camp Nou. Malgrat això, també diu que abans que arribés a Can Barça no sabia qui era i es va haver d'informar. L'exentrenador del Barça també diu amb ironia que Cruyff els ha fet una mala passada perquè des que ell va entrenar al Barça els culers no es conformen només amb aixecar una sola copa. Finalment diu que li fa mal que l'holandès no hagi pogut veure com ha guanyat una Champions amb el City.
Gairebé 6 minuts a 2:15 del matí, molt pendents també demà de que Carles Puigdemont, que sortirà de Bèlgica per primera vegada des de que la justícia europea li va retirar la immunitat. Concretament viatjarà a la Catalunya Nord, en territori francès, per participar en una activitat de la Universitat Catalana d'Estiu que es fa a Prada de Conflent. Ara mateix Puigdemont no té cap euroordre activa per part de la justícia europea, tot de part de la justícia espanyola, volem dir. El magistrat Pablo Llarena va assegurar fa unes setmanes que prefereix esperar a que s'aclareixi la situació legal de l'expresident a Europa abans de fer qualsevol nou moviment. Tot i això, totes les mirades estan posades cap al Tribunal Suprem per veure si aquest viatge de Puigdemont els fa canviar o no d'opinió. Més detalls, enviat especial de RAC1 a Prada de Conflent. Ferran Dalmau, bon dia.
Bon dia. Puigdemont trepitjarà França per participar a un acte d'homenatge a Pau Casals de forma presencial. Ja feia dies que estava previst que participés d'aquest acte, però la seva situació judicial feia pensar que seria per videoconferència. I és que és la primera vegada que Puigdemont surt de Bèlgica des que li van retirar la immunitat, i ho pot fer perquè ara mateix no té cap euroordre activa. Tot i que Espanya el persegueix per jutjar-lo, el jutge Llarena va dir que no reactivaria l'ordre fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgués definitivament sobre la situació de Puigdemont, i per tant quan la retirada de la immunitat ja fos definitiva. Tot i així, ell va rebutjar en Estrasburg pocs dies després que li retiressin la immunitat per no córrer riscos. Ara fa un cop de timó i anuncia que vindrà demà aquí, a França. L'expresident arribarà demà a les 12 a l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, aquí tot just a 3 quilòmetres de Prada de Conflent, on se celebra la UCE, i atenció a la fotografia que es farà. Coincidirà amb els altres expresidents catalans José Montilla, Jordi Pujol, Quim Torra i amb el president Pere Aragonès. Per cert, que el 2021 Puigdemont va ser detingut a Sardenya quan va viatjar-hi des de Brussel·les, però ara la situació és força diferent. Llavors Puigdemont tenia una petició d'euroordre activa per part de Llarena, ara en canvi no en té cap.
Així doncs, la policia francesa necessitaria aquesta euroordre per detenir Puigdemont. Ara bé, el professor de dret de la Unió Europea de la Universitat Rovira i Virgili, Alfonso Jiménez, ha explicat a RAC1 que el jutge Llarena la podria tramitar en qualsevol moment. Tot i això, considera que fins i tot en aquest cas que això passés, seria poc probable que la policia francesa detingués l'expresident.
Aquí l'única qüestió que pot passar és que en Llarena repensés i emetés aquesta ordre de detenció europea. Llavors, si això passés, la policia francesa podria detenir en Carles Puigdemont si es trobés en territori francès, però també és cert que en el passat l'ordre de detenció europea estava activada, en Carles Puigdemont va estar en territori francès i mai la policia francesa va procedir a la detenció d'en Carles Puigdemont.
González també ha explicat que sense tenir una euroordre activa només se'l podria detenir en territori espanyol per rebel·lió i no per haver fet cas a les citacions judicials. Un viatge de Puigdemont a la Catalunya Nord que arriba en plenes negociacions entre el govern espanyol en funcions i els partits independentistes per la investidura de Pedro Sánchez. Una detenció de l'expresident a petició de la justícia espanyola en aquest moment podria fer caure per terra qualsevol esperança d'acord. En aquest context, qui avui parla de la seva relació amb Carles Puigdemont és Francina Armengol a La Vanguardia, que assegura que fa temps que no parlen però que moltes vegades han treballat plegats perquè tenen molts interessos en comú.
Yo no estoy en absoluto conectada ahora con Carles Puigdemont, pero sí, evidentemente compartimos presidencia, yo de Baleares y él de Cataluña, y yo creo que institucionalmente lo que toca es compartir decisiones con los territorios vecinos y, por tanto, intentar trabajar conjuntamente, porque formamos parte de la misma región, porque tenemos historia y cultura comunes y porque, sobre todo, tenemos intereses económicos muy importantes.
Demà dilluns el rei Felip VI començarà els contactes amb els candidats per decidir a quin candidat proposa de cara a la investidura. Això fa que les negociacions continuïn estant al punt de mira i a Catalunya Esquerra Republicana vol coordinar-se amb Junts per evitar que el PSOE acabi tenint l'última paraula en les negociacions. Ho va dir la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, en una entrevista ahir al diari Ara. A la Rovira, a més, també va dir que la llei d'amnistia que demanen al PSOE hauria de ser un punt final del conflicte polític amb l'estat espanyol, Adrià García.
Asseguren que la llei d'amnistia és una condició prèvia per asseure's a negociar amb els socialistes, perquè seria la manera d'acabar amb la repressió a l'independentisme i tenir igualtat de condicions. Els republicans consideren que és necessària per poder negociar amb garanties. Unes negociacions en les quals Rovira considera que la coordinació entre el seu partit i Junts és imprescindible. Assegura que si cadascú negocia per la seva banda, el PSOE tindrà la paella pel mànec i serà qui acabarà decidint. Més enllà de l'amnistia, Esquerra continua demanant la gestió de Rodalies i revertir el dèficit fiscal a Catalunya. Rovira, més, assegura que totes les seves demandes són raonables i que si els socialistes no l'escolten, no els quedarà cap alternativa que dir-los que no a la investidura.
Ara hi ha un punt en què sí que xoquen de moment els dos partits, tant Esquerra com Junts, i és l'abast que hauria de tenir aquesta llei d'amnistia. Per una banda, des de Junts defensen que també hauria d'incloure a Laura Borràs, a qui consideren també víctima de la persecució política. En canvi, les primeres veus que arriben des d'Esquerra no hi estan gens d'acord.
Qui va posar la proposta sobre la taula va ser la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Després, també es va posicionar la mateixa Laura Borràs. En un tuit va dir que la guerra jurídica que ha viscut també és fruit de la persecució política i la repressió. Va insistir que cal tirar endavant una llei d'amnistia per a tots els represaliats independentistes i va assegurar que si busquessin solucions individuals ella ja hauria pactat amb la Fiscalia. En canvi, el senador d'Esquerra Republicana, Joan Queralt, opina tot el contrari. També en un tuit que va publicar ahir a la nit, diu que incloure el cas Borràs dins la llei d'amnistia és inadmissible perquè no té res a veure ni amb el 9N ni amb l'1 d'octubre, sinó amb la corrupció. De fet, recorda que el 76% del Parlament ho va creure així quan li van suspendre l'acte de diputada.
I mentre els partits catalans es posen d'acord, els socialistes busquen fórmules per satisfer els independentistes sobre l'amnistia, però també basant-se en alternatives. Segons podem llegir avui a El País, el PSOE no acceptarà aquest terme, el d'amnistia, ni tampoc que se celebri un referèndum. Però els socialistes, i també des del sector de Sumar, estan disposats a treballar per desjudicialitzar el conflicte i, segons explica el diari, ja estarien preparant una proposta. Els populars, a més, tampoc es rendeixen i el nou president del Senat, Pedro Rollán, manté que Feijó hauria d'intentar ser president i presentar-se com a candidat a la investidura. Critica que sigui Puigdemont qui tingui la clau de la Moncloa.
Los españoles no conciben, no entienden, están sorprendidos y no pocos irritados al ver cómo un señor que reside en Waterloo es la mano que mece la cuna del Partido Socialista Obrero Español. No es de recibo que un prófugo de la justicia pueda ser quien determine quién va a ser el próximo presidente del gobierno.
Rollán acusa Pedro Sánchez d'estar disposat a pagar qualsevol preu per mantenir la cadira i l'ha acusat de ser incapaç de respectar el resultat de les eleccions. I un terme que està al centre polític d'aquest debat d'investidura és el català. La nova presidenta de la mesa, Francina Armengol, abans la sentíem en aquesta entrevista a La Vanguardia, defensa també que l'entrada de les llengües cooficials al Congrés ha de ser ràpida i no s'ha d'allargar en el temps. Explica que reunirà amb tots els partits per ampliar l'acord sobre els idiomes i buscar les fórmules per fer-ho possible.
Assegura que el canvi respectarà el dret de tots els diputats i representarà també la varietat lingüística que hi ha a l'Estat. En aquesta entrevista, Armengol surt al pas de les crítiques del govern del País Valencià, amb PP i Vox al capdavant, que consideren que amb aquest pacte s'està marginant el dialecte de la comunitat. De fet, la presidenta del Congrés celebra que l'actual executiu valencià s'interessi per l'ús de les llengües al Congrés.
Bueno, yo estoy contenta que el govern valenciano vea positivo que el Congreso de los Diputados haga posible la realidad de que los idiomas que son cooficiales en diferentes territorios puedan verse reflejados en el Congreso de los Diputados. Por tanto, es una gran noticia para todos los valencianos y valencianas, para los catalanes, para los ciudadanos de las Islas Baleares. Por tanto, eso es lo relevante y eso es lo que intentaré pactar para que sea una realidad lo más pronto posible.
Tot i això, la presidenta del Congrés reconeix que les resolucions de la mateixa Acadèmia Valenciana de les Lletres són molt clares. Valencians, catalans i balears parlen la mateixa llengua, per tant, ara mateix el valencià no es pot considerar un idioma propi.
Això pel que fa al Congrés, però per altra banda, perquè el català acabi sent oficial a la Unió Europea, caldrà que el govern espanyol mogui fils i faci un gest contundent. Necessita els suports de tots els països membres de la Unió i això, segons el coordinador de la càtedra UNESCO de multilingüisme, Vicent Climent Ferrando, serà una tasca difícil. Tot i això, assegura que aquesta proposta d'oficialitat del català, el basc i el gallec no va en contra de la normativa de la Unió Europea.
Es tracta de voluntat política, de capacitat d'acord la té, i a més ara perquè té la presidència del Consell de la Unió Europea. Aquí està la voluntat política de segons com de lluny vulguin anar l'Estat espanyol amb aquest tema. Des del punt de vista tècnic és completament possible. El reglament diu que ha de ser una llengua oficial a un estat, no d'un estat, sinó a un estat.
Ferrando, que ho deia ahir en una entrevista aquí al Via Lliure, on també va assegurar que seria una anomalia de les, que les tres llengües aconsegueixin ser oficials de la Unió Europea i que, en canvi, tinguin un estatus menor a l'Estat espanyol. Fem una pausa de 3 minuts i de seguida obrim la plana internacional.
Via Lliure, amb el Dol Martí.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Soc la Victòria de Carglass. L'aire condicionat i les altes temperatures poden convertir un petit impacte en una esquerda. No esperis que es trenqui. Demana cita a Carglass.es i te'l reparem en 30 minuts. Recorda-te'n, posa-hi sempre Carglass.es.
Carglass canvia, Carglass repara.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
41.963, 4, 1, 9, 6, 3, de la sèrie 27, 0, 2, 7.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11... Ben jugat.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja som més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Estiu. Estiu a RAC 1. A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
9 i 48 minuts i en crònica internacional l'Equador celebra avui eleccions presidencials i legislatives anticipades i també decisives. Uns comicis que van haver d'avançar pels casos de corrupció de l'actual president Guillermo Lasso. La campanya electoral ha estat marcada per la violència amb diversos tirotejos i també per l'assassinat del candidat Fernando Villavicencio. Ara mateix falten menys de 5 hores perquè obrin els col·legis electorals i la jornada estarà marcada pel gran desplegament policial per mirar d'evitar qualsevol nou incident. Justament els últims dies ha explotat el negoci de les armilles antibales i també dels cascos de protecció, no només entre els ciutadans, sinó també entre els candidats de aquestes eleccions a l'Equador, que avui passaran això, aquests candidats i aquests ciutadans que passaran per les urnes enmig d'una escala de temor arreu del país. En té més detall el corresponsal de RAC1 a l'Amèrica Llatina, Pau Ramírez. Bon dia.
Bon dia. L'Equador celebra avui unes eleccions presidencials i legislatives marcades per la tensió que viu el país enmig d'una greu crisi de violència, inseguretat i corrupció. L'assassinat del candidat Fernando Villavicencio ara fa 11 dies va evidenciar els greus problemes d'inseguretat que viu el país, que s'ha convertit en un territori clau pel narcotràfic. La candidata d'Esquerres, Luisa González, del partit de l'expresident Rafael Correa, és la favorita segons els sondejos, tot i que la violència que hi ha hagut durant la campanya electoral ha donat ales a dos dels candidats que prometen mà dura contra el narcotràfic, l'ex vicepresident Otto Sonnenhelser i l'empresari Jan Boric. El nou president tindrà un mandat de només un any i mig, ja que les eleccions es van convocar després del judici polític que se li va fer al president Guillermo Lasso, que va dissoldre el legislatiu, va perdre el seu càrrec com a mandatari i va convocar les eleccions. Els col·legis electorals obriran a les 2 de la tarda, hora catalana, i tancaran a la mitjanit. Si cap candidat té la majoria absoluta o el 40% dels vots amb més de 10 punts sobre el segon, hi haurà una segona volta el 15 d'octubre.
Una peculiaritat d'aquestes eleccions és que tot el vot exterior serà telemàtic. Com que són eleccions anticipades, s'han convocat de manera extraordinària amb 3 mesos de marge i això ha fet que les ambaixades equatorianes no hagin tingut prou temps per habilitar espais de votació físics. Ho ha explicat a RAC1 el cònsul de l'Equador Barcelona, Patricio Garcés.
Són unes eleccions anticipades com a conseqüència de la dissolución de la Asamblea Nacional y el término anticipado del periodo presidencial. Eso ha obligado al Consejo Nacional Electoral a decidir que las elecciones fuera del Ecuador tengan que realizar su votación por Internet.
A Catalunya hi ha 38.000 equatorians que tenen dret a vot. De tots ells, el cònsul creu que només ho acabaran fent uns 7.500. I més enllà de l'Equador, avui també hi ha eleccions a Guatemala, també a l'Amèrica Central. És la segona volta d'aquests comicis, on més de 9 milions de ciutadans estan cridats a participar en una de les cites electorals més decisives dels últims 35 anys.
La tensió política i l'incertesa ha estat protagonista les últimes setmanes. És per això que l'exèrcit també blindarà avui els col·legis per evitar incidents. Les enquestes donen com a favorit el progressista Arevalo de León per davant de l'exprimera dama Sandra Torres. Qui guanyi tindrà la difícil tasca de plantar cara a la greu crisi alimentària que viu el país. I és que un de cada 4 ciutadans de Guatemala viuen en una greu situació de vulnerabilitat.
I a Ucraïna, l'exèrcit i els serveis d'emergències continuen treballant a Chernihiv, al nord del país, on ahir un míssil rus va provocar 7 morts i gairebé 130 ferits. El projectil va impactar contra la plaça principal de la ciutat a plena llum del dia i mentre els veïns celebraven una festivitat ortodoxa. 15 dels ferits són infants i entre els morts hi ha també una nena de 6 anys.
La comunitat internacional ja condemna l'atac i també ho ha fet el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, que ha promès una resposta notable. Ho ha fet estant a Suècia, on ahir tenia programades reunions reunions amb el primer ministre i amb el rei Carles Gustau per estudiar la possibilitat de rebre avions per reforçar les seves defenses antiaèries. Mentrestant, els atacs continuen. Aquesta matinada, un dron ucraïnès ha deixat 5 ferits després d'impactar contra l'estació de tren de Kursk, una ciutat fronterera a l'oest de Rússia. Segons han informat l'exèrcit rus, aquesta matinada han frustrat un segon atac amb drons que en aquest cas es dirigia cap a Moscou.
Als Estats Units, l'expresident del país, Donald Trump, s'entregarà a una presó de Geòrgia el dijous o el divendres de la setmana que ve. Serà 25 d'agost la data límit marcada pel fiscal. Trump està acusat d'haver intentat manipular les resultats de les eleccions presidencials del 2020.
En el cas de Geòrgia, Trump ha estat assenyalat com a cap d'una organització criminal. Suposadament va demanar al secretari d'Estat que li fabriqués els vots necessaris per canviar el resultat de les eleccions i superar així Joe Biden. Geòrgia va ser l'últim estat en fer el recompte dels resultats i van ser decisius perquè Biden arribés a la Casa Blanca. D'altra banda, Trump ha rebutjat assistir al primer debat republicà de la cursa presidencial pel 2024, que se celebra la setmana que ve. De fet, Trump es planteja contraprogramar el debat, coincidint amb una entrevista a Tucker Carlson, antic presentador de Fox News. Tot i això, els seus assessors mantenen la incògnita sobre què farà finalment.
I encara en l'àmbit internacional, el responsable de la reconstrucció de Notre Dame ha mort en un accident als Pirineus mentre feia senderisme. Jean-Louis Jorgelin tenia 74 anys.
Emmanuel Macron el va escollir per organitzar i supervisar les obres de restauració de la catedral francesa després de l'incendi del 2019. Jorgelin va ser cap de l'exèrcit francès entre el 2006 i el 2010 i després va ser reconegut amb la més alta distinció en aquest país, que és l'Ordre Nacional Francesa. El president francès ha lamentat la mort i ha agraït la seva entrega per França. La finalització de les obres de reconstrucció de Notre Dame continuen previstes pel desembre de l'any que ve.
I encara vinculat amb la informació internacional, el Mago Pop compleix avui el seu somni d'estrenar el seu show de màgia a Broadway. És el primer espectacle català que aconsegueix arribar als escenaris de Nova York i ho fa després d'un gran èxit a Barcelona i dels seus shows també a Netflix. Antonio Díaz hi estarà només una setmana i ja té ganes de tornar-hi. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Martí, bon dia.
Bon dia. El Mago Pop irromp als escenaris de Broadway empès per una gran campanya de promoció que l'ha portat a actuar a les principals cadenes de televisió nord-americanes. Antonio Díaz ha estat assajant el seu espectacle durant mesos en un teatre de 2.800 butaques de la ciutat de Branson, a l'estat de Missouri, que el MAC ha comprat i ha convertit en el seu centre d'operacions als Estats Units. A Broadway estrena una versió amb petites modificacions del mateix espectacle que l'ha convertit en el MAC de més èxit a Europa. En les seves entrevistes als mitjans, Díaz ha parlat dels reptes de fer el show en anglès, que ha hagut d'aprendre a parlar en només uns mesos, i de l'il·lusió de portar els seus trucs a la cartellera de Broadway, del qual n'és un gran fan. El Mago Pop s'estarà a l'històric teatre Ethel Barrymore fins al 27 d'agost, després de dos dies de prèvies.
Un minut i ara tornem.
RAC 1.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Vols un estiu de solet, relax i platgeta de xil? O un estiu de suor, pedalades i molta emoció? Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Pròxima Parada, el teu espai personal de desconnexió. RAC 1. Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
9:56 minuts del matí. Les festes de Gràcia encara en els seus últims dos dies en plena polèmica. La comissió de festes del carrer Progrés va denunciar ahir una agressió contra un dels controladors d'accés al carrer. Diuen que durant la festa el va agredir un grup de persones que intentaven entrar en aquest espai que té accés restringit per evitar massificacions dins els guardiments. Les massificacions en aquestes festes de Gràcia han estat una de les principals polèmiques d'aquesta edició, una reivindicació similar a la que hi va defensar la companyia elèctrica d'Arma durant el pregó que va donar el tret de sortida a la Festa Major de Sants.
Fills i filles, netes i nets, no hagin de marxar contra la seva voluntat. Un barri on els pisos turístics i els especuladors no hi tinguin cabuda. Reivindiquem perquè aquest canvi generacional sigui possible i no ens quedem sense totes les colles de cultura popular, perquè no ens quedem sense esplais, agrupaments, escoles, corals, entitats veïnals. Sense tot aquest teixit social no tindríem barri i sense joves seria un barri mort.
Un pregó que va fer l'Elèctrica d'Arma coincidint amb la celebració dels seus 50 anys dalt dels escenaris. Més coses dels farmacèutics alerten que aquest estiu falten molts medicaments per combatre les malalties habituals d'aquesta època de l'any. Són patologies com l'asma, l'otitis, els fongs, i adverteixen que el desabastiment s'ha accentuat en els últims 3 mesos i temen que s'acabi cronificant. De fet, a hores d'ara, segons l'Agència Espanyola de Medicaments, falten gairebé 900 fàrmacs, gairebé tants com hi va haver durant la pandèmia, quan el desabastiment va tocar sostre.
Des d'aquell moment, les escassetats s'han anat notant puntualment l'hivern passat amb els antibiòtics per infants o a la primavera amb la falta de medicaments per combatre l'al·lèrgia estacional. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies, Antoni Torres, adverteix que si Europa no fa mans i mànigues per deixar de dependre de tercers països, es quedaran sense fàrmacs alternatius.
És que tenim una legislació que és molt obsoleta. Està pensada sobre uns paràmetres que no són les necessitats, que no cobreixen les necessitats actuals. No és concebible un desabasteixement de medicaments i llavors tota la legislació està pensada pel control de la dispensació, no per afavorir la dispensació en situacions en què no hi ha possibilitat de fer-ho d'altra manera.
A més, demana que es modifiqui la legislació perquè quan falti un medicament, els farmacèutics puguin receptar-ne un d'alternatiu sense haver de tornar a demanar la recepta al metge i saturar així encara més el sistema sanitari.
I avui fa 15 anys d'aquest moment.
Més de 100 morts i només una trentena de supervivents. Encara ningú s'atreveix a confirmar-ho, però sembla que aquest serà el trist balanç de l'accident d'avió que hi ha hagut aquesta tarda a Barajas, a Madrid. La magnitud de la tragèdia va a més a mesura que es van coneixent més detalls d'aquest accident.
Era un avió d'Espanyol a l'aeroport de Barajas. Els pilots d'avió lamenten que 15 anys després no ha canviat res, que aquell dia van morir, recordem, unes 154 persones i hi va haver també 18 persones ferides. Aquell dia hi va haver un seguit d'errors i els pilots...